10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Comença aquesta segona hora de programa aquí al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió i ben pendents del temps, o millor dit, de les altes temperatures. Tenim de moment de 9 graus i pujant. Com ja vos dèiem a l'inici del programa, hi ha pocs canvis a l'horitzó, però anomalies tèrmiques que superen aproximadament els 8 graus de mitjana. 8 graus de més respecte al que hauria de fer, Joana, en aquesta època de l'any. Ja se nota aquesta calor.
I tant, continua l'estabilitat i les altes de temperatures, com dius, per aquesta època de l'any, Marta. Pràcticament és una estampa clònica a la que vàrem tenir ahir, però alerta sobretot perquè les temperatures pujaran sobretot demà. Demà dijous i encara tindrà més calor i, per tant, encara pitjarà una mica més el sol i la calor. Però després s'estabilitzaran una miqueta més les temperatures cap al cap de setmana.
Però tot i això, com comentava la Joana, serà demà, perquè avui tenim un dia més tapat, més ennigulat, que s'anirà destapant de mica en mica, però si volem una mica de sol...
Sol demà.
Demà. I ombra avui.
Però què pot ser el dia de demà? Si ja fa una calorada, no hi diuen que demà sobretot serà el dia de més calor d'aquesta setmana, pràcticament us podeu preparar.
Demà, perquè demà és el dia de Sant Jordi, dia dels llibres, segurament hi haurà molta de gent passejant,
molta gent al carrer,
anant a firar llibres i roses, i per tant hi haurà molta de gent que tindrà calor. Per tant, una gorra, cremeta i a firar llibres.
Per cert, demà mos has de contar...
I màniga curta.
I preparat per demà, perquè ens traslladaràs la darrera hora del que passi en aquest dia de Sant Jordi, prenent el pols al carrer i sent present a totes aquestes paradetes. O sigui, però volem saber tot, volem prendre nota de què és el que has de llegir.
Habitants de Balears, si qualcú demà vol intervenir en la radiotelevisió pública, jo seré fent voltes per ciutat, per Sant Jordi, si voleu parlar amb Marta, amb Joana, voleu enviar-los un missatge, voleu parlar de llibres, de tot allò que vos faci il·lusió, demà, el dia...
especial Sant Jordi.
Anava a dir només, tindrà un ambaixador, que seré jo, passejant pels carrers.
Som un equip.
M'aturau i participau en directe.
Un equip petit, però benvingut. Això sí que...
Si la directora diu que estan benvinguts, no seré jo que li duré el contrari en directe.
De moment.
No faltaria d'altre.
Repassam la notícia de la qual mos feia un ressò just a l'inici del programa. Me refereixo a l'explosió correguda ahir a Eivissa, recordant per si qualcú s'incorpora en aquest moment. El balanç ha estat de 7 persones que han resultat ferides en aquesta explosió de gas. Dues dones han estat crítiques a l'UCI de l'Hospital de Can Misses. Algunes de les víctimes van haver de ser rescatades en una tasca que va ser molt complexa pels serveis d'emergències. Estem compartint algunes imatges. La deflagració es va produir en aquest bloc de pisos que veus i que descrivim pels oients del carrer de Sant Vicenç de Sacala a la barriada de Can Cantó, Joana.
Sí, va ser a les 5 i quart al capvespre en un edifici de pisos protegits construïts el 2007, l'any 2007, i on en aquests moments es feien, en aquells moments ahir, es feien obres de remodelació.
Aquest moment que veus, ara vos expliquem per als oients de ràdio, és l'instant en què els bombers rescaten una de les persones ferides que sobaven a l'interior d'aquest edifici. L'explosió va ser tan potent que s'ha sentit a diferents punts de l'illa, tot d'una, coneixent-la darrera hora, Marta.
Sí, perquè just ara ho estàvem escoltant al darrer butlletí informatiu, el batle d'Eivissa, el conseller d'Habitatge, també el director general de l'IBAVI, estan reunits ara mateix amb els veïnats afectats d'aquest bloc de pisos a la barriada de Can Cantó, com dèiem, i respecte al balanç dels ferits, sí que sabem, i també ho recordem, que la jove de 21 anys ferida greu en aquesta explosió ha estat traslladada a la unitat de cremats de l'Hospital de la Fe de València. Segons informava l'àrea de salut d'aquesta illa, continua en observació en urgències a Can Misses, en aquest cas l'home de 23 anys també ferit, roman estable dins la gravetat, i segueix a la UCI la dona de 45 anys, en aquest cas en estat crític. El quart ferit, greu, un jove de 21 anys i nacionalitat espanyola, roman ingressat a l'UCI de la policlínica la Nostra Senyora del Rosari d'Eivissa. Aquest és el balanç que tenim dels ferits. A partir de les 11:30 podrem parlar amb els portaveus dels bombers per demanar-li sobre aquesta explosió. De moment se desconeixen les causes, però, com deia la Joana, tot apunta a una remodelació de l'edifici, un canvi de cuines, en aquest cas cuines de gas per cuines de vitroceràmica. Ampliarem aquesta informació en un dia en què abordam altres qüestions que han centrat l'actualitat de les darreres jornades, sobretot de les darreres 4 jornades. Parlam de les conseqüències derivades de la regularització de migrants. Ahir ja vos vàrem avisar de l'increment, sobretot d'alguns fraus respecte a les cites, també fraus i estafes en els empadronaments. Sabem que la Brigada d'Estrangeria de la Policia Nacional de Balears persegueix des de fa 3 anys un frau en l'empadronament de persones estrangeres que arriben a les illes a través d'invitacions o com a turistes i que després s'inclouen en els domicilis. Xisco.
Una màfia tramita les altes en el padró i després aconsegueixen targetes sanitàries a canvi de pagaments. Passats 3 mesos des de la seva entrada al país, si els estrangers no obtenen aquest permís de residència, passen a ser considerats immigrants sense papers. Mantenir-los empadronats a partir de llavors ja seria un frau de llei.
Hem de dir, però, que de cara a les futures setmanes, mentre continuï el procés de regularització, aquests fraus podrien incrementar-se. El president de la Federació d'Entitats Locals de les Balears, la Felip, i Bala també del municipi de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, va avisar que els ajuntaments estaven rebent requeriments per a donar de baixa empadronats irregulars en bona part dels municipis de les illes, i avui l'han convidat a passar pel programa. El tenim aquí amb nosaltres. Jaume Ferriol, bon dia, com estàu?
Molt bon dia, molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè per ser avui aquí amb nosaltres. Sobre empadronaments sense mala fe, per dir-ho d'alguna manera, volíem parlar amb vostè, perquè no sempre se cometen irregularitats per una mala intenció o amb un fi de mala intenció. Hem de dir que alguns veïnats varen ser multats per haver empadronat a les seves residències a cuidadors de persones grans, per exemple, interns sense papers. Creu que la gent també desconeix una miqueta realment com funciona aquest procés?
Clar, clar que sí. És un poc el que heu dit. Des d'Estrangeria, des de la Policia Nacional, estan cercant aquestes màfies que fan aquesta mala praxis. Però, clar, quan se troben un cas que està ben clar que no té res a veure amb una màfia, que simplement és una persona major que ha empadronat una persona que seva, no va pensar que aquesta persona si té papers o no. Clar, la Policia Nacional no se pot tapar els ulls. I és vera que ha d'actuar. Que ha estat d'aquests requeriments que han rebut aquesta gent de multes. O primer se li obre un expedient sancionador, li donen un termini perquè puguin al·legar el que vulguin, i després a veure si a través de delegació del govern se pot mirar d'arreglar. Però realment la gent no sap que està fent una cosa mal feta.
Clar, de fet, en el seu poble, a Maria de la Salut, dos veïnats varen rebre aquesta notificació amb la corresponent sanció per tenir un cuidador empadronat a casa seva, no? Què va passar, si mos pot explicar una
mica? Sí, efectivament, a Maria hi ha altres pobles que simplement la Policia Nacional ha trobat aquest cas i automàticament se li envia una carta a aquesta persona dient: hem vist que tens empadronada una persona irregular a dintre teva, explica-mos què ha passat aquí. I arrel d'aquí ja s'obre tot un procediment. Si no se pot explicar que aquesta persona té papers, ja se li ha d'obrir el sancionador corresponent.
Que m'imagino que també per desconeixement. Igual viuen aquestes persones...
Sí, sí, sí. Aquí no hi ha cap frau, és a dir, no hi ha cap màfia darrere. N'hi ha una casa que hagi 10 persones empadronades. No, no, simplement hi ha una persona major amb una persona empadronada, una persona que fa més de 3 mesos que és aquí, per tant, se li ha acabat avisat, i se li obri l'expedient sancionador. Però vendria a ser que hi hagués la persona major i aquesta altra persona. No hi ha res més. Però, clar, el que dic, la policia, quan troba una cosa mal feta, no se pot tapar els ulls. Mm. Ha d'actuar. Però no cerca aquestes coses. Cerca ser màfies que, desgraciadament, sí que estan fent feina, fent dobbers amb això.
Clar, les grans ciutats funcionen d'una altra manera, però de que sou expedient de Sa Felip, la importància de la figura d'Esbatla també per mirar d'esclarir aquest tipus de coses, perquè sou la primera instància que quan un veïnat té un problema, a qui va demanar-li ajuda o una mica d'instrucció, és el senyor Batla.
És així. Quan passa una cosa d'aquestes, la gent ni pensa ni en estrangeria, ni en delegació de govern, ni en cap conselleria. Qualsevol problema que pugui tenir un veïnat, en qualsevol administració, el primer lloc que va és l'Ajuntament. Després, l'Ajuntament, la feina que tenim és intentar dirigir-lo a qui bon toca o intentar ajudar-lo a resoldre aquest problema.
Clar, de fet, la Felip va demanar una reunió conjunta amb la Policia Nacional, també amb el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per cercar una solució al respecte de tot això que explicam, per explicar-los també que no ho feia aquesta gent amb una mala fe, amb una mala intenció, sinó per desconeixement com de... S'han reunit? En quin punt se troba això?
Sí, això, de fet, era abans d'en Alfonso Rodríguez, quan encara Naina Calvo era...
Sí, ja ve d'enrere,
ja ve d'enrere. Mos varen seure, entre tots, i és aquí on mos va dir, precisament, la Policia Nacional, sí. Nosaltres no podem fer... No podem, mos podem tapar els ulls quan veiem un cas d'aquests. Però sí que mirarien d'ajudar a través de delegació del govern en aquesta gent, a veure de quina manera se podrien tramitar aquests expedients per intentar reduir el màxim possible o bé les sancions, o bé el número de sancions.
Sobretot perquè, si ho pensam bé, aquesta gent que empadrona a casa seva a un curador, a una persona que cuida una persona gran, té poques maneres, no?, de regularitzar-se i està fent una feina molt important. Molt, no? Si no fos per aquestes persones que venen de fora, molta de gent gran no tindria.
No tindria hauria, cuidadors,
perquè,
és així.
Entrar o accedir a una residència és molt complicat i trobar una persona que tingui cura d'una persona gran, en aquest cas molta de gent... acudeix o tira, per dir-ho d'alguna manera, de persones que venen de fora, no?
És així, això sí que passa a tots els municipis. La gent, no trobes gent mallorquina, gent espanyola que faci aquesta feina, aquells que venen de fora sí que la volen fer, i la fan molt bé, la veritat. De totes maneres, ara, aquest tema dels empadronaments sí que entenc que quedarà totalment solventat en la regularització extraordinària, perquè ja no hi haurà això.
Per una part, evidentment, sí, no? Serà positiu. Però ja ahir, quan apuntaven a Joana, parlaven que amb l'inici del procés de regularització també s'incrementaran els fraus.
Sí.
També probablement aquestes irregularitats en els empadronaments s'adonaran o aniran a més.
Sí, segurament. Tant en els empadronaments com en sos papers que se necessita.
Cites, per exemple, quan cites, per demanar cita, preu per
tot,
demanar...
En tot. En tot, segurament, les màfies se dediquen a això. Tot d'una que se fa una llei, ja aquesta gent cerca la manera de votar-lo i cobrar, treure un benefici per aquest, jugant amb aquesta necessitat que té aquesta gent.
Parlem de màfies organitzades, pensa.
Sí, completament. Completament. I, a més, jo el que dic, la Policia Nacional, en aquest cas estrangeria, fa molta feina, i una molt bona feina, que fan d'aquesta gent. Mos compten casos extraordinaris, de diaris, pràcticament, de gent que se dedica a pensar com pot guanyar dobbers jugant en la necessitat de tota aquesta gent.
Quina és la valoració que en fa Sa Felip d'aquests primers dies de regularització? Com s'està vivint des dels ajuntaments d'aquest arxipèlag?
Bueno, la paraula jo diria caos. I m'explic. Han tingut aquests 4 dies els ajuntaments plen de gent a demanar el famós certificat de vulnerabilitat, que és un dels requisits. N'hi ha 3, pots agafar un dels 3, però s'ha venut que aquest certificat el necessita tothom. Per tant, tots els immigrants que se vulguin regularitzar han passat pels ajuntaments. Això sense cita ni sense res. Això ha fet que un ajuntament que tingués 3 o 4 cites cada dia n'ha passat a tenir 30 o 40. Una barbaritat.
I això què ha suposat per als funcionaris, per al dia a dia, combinar aquesta burocràcia habitual amb totes les sol·licituds d'informació?
Ha estat un col·lapse, principalment els 2 primers dies, la setmana passada, dijous i divendres. Ja a partir de dilluns, ja la majoria d'ajuntaments ja varen agafar a haver un administratiu que no deixés passar ningú i tothom anés per cita prèvia, però clar, això implica que si tu donaves cita en 2 o 3 dies, ara passes a donar cites en 2 o 3 setmanes. I els temps que tenim per fer això acaba dia 30 de juny. Per tant, molta gent no arribarà.
Aquesta és una pregunta que també varen plantejar ahir i que crec que és molt interessant. 30 de juny, no, és que parlam de res, de poques setmanes, no? I no se descarta que se pugui ampliar, encara no se sap, però si li demanàssim ara mateix, amb el ritme que hi ha, amb l'allau de sol·licituds que reben els ajuntaments, se podria arribar a termini?
Se podria arribar, però jo dic, se podria arribar si deixes penjat a la gent
altres
normal que en els expedients diaris que tu tramites. Hem de pensar que els ajuntaments estan dimensionats, els serveis socials, pels expedients diaris que tu tramites. Ara, dia a nit, han vengut mils d'expedients nous. Això, fora posa més gent, perquè ens tenen prohibit contratar més gent i no tenim tot més per contratar més gent. Per tant, amb aquesta gent hem de fer això. Els ajuntaments estan traient molts de certificats, però molts, perquè a més és un certificat molt senzill, aquest de vulnerabilitat. No és com la gent fins ara. Però clar, vulguis o no, has de fer un poquet de feina i has d'atendre la gent i has de saber un poc amb qui xerres.
Parlen d'una mitjana de 15-20 minuts per petició.
Sí, sí, efectivament. És curiós, perquè un certificat de vulnerabilitat que fa molt d'anys que s'emeten, les treballadores socials han d'anar a casa seva, han de mirar d'on venen, tarden dies. Aquest no. Aquestes poses una creu a un lloc i firmes. És a dir, que com aquell que diu, no saps ni qui tens a davant. Les treballadores socials volen saber un poquet, aquests 15 o 20 minuts no basten per res, però el que tarden. Jo, un cas d'un ajuntament, l'Ajuntament de la Serra, fa dos altres expedients de vulnerabilitat cada mes, entre dijous i divendres en va fer 50. És una barbaritat. Va fer 50 i no va fer res més. Això vol dir que si hi havia una urgència d'una persona del poble, d'una persona d'aquí, que havia de més terres, no va poder atendre. Però te dic, el perjudicat serà, si arribam a 30 de juny, serà el ciutadà que té un expedient obert, que té un recorregut, un circuit dins serveis socials.
Home, segurament hauran d'ampliar el termini, perquè és impossible que s'arribi, no?, a tota aquesta quantitat de peticions que s'estan o que s'aniran fent al llarg d'aquests propers mesos. S'acosta el tercer any del seu mandat com a president de la FELIP. Vostè sempre ha apel·lat en allò del municipalisme com a millor manera de fer política. I sí que li voldria demanar, més enllà d'aquesta qüestió que ara els ocupa i preocupa, quins reptes tenen els municipis, sí, de manera genèrica, més enllà de que per ventura han de fer front a moltes situacions amb poc personal i que tenen un pressupost limitat. Quins altres reptes tenen?
Bé, el repte més gros que tenim els ajuntaments, més que repte, és el problema de la burocràcia. La burocràcia, la gran burocràcia que tenim en tot, és el que mos està, és el que mos està matant. L'exemple més clar és això. Vos he dit, per fer un expedient de vulnerabilitat necessitaves dos o tres dies. Ara, amb un ordre des de Madrid, en 15 minuts el t'hem fet. És molt bona d'arreglar la burocràcia. El que passa que hi ha d'haver voluntat de que s'arregli. I jo diria que és el principal problema que tenim els ajuntaments i el principal problema que s'ofereixen els ciutadans. Perquè hem de pensar que un problema d'un ajuntament, al cap i a la fi, és el problema dels nostres veïnats.
Després hi ha hagut algunes queixes perquè diuen que algunes comunitats sí que han rebut informació per part d'alguns ajuntaments i altres no. No sé si vostè pot confirmar aquesta distinció.
Sí, això sí que, de fet, és una crítica molt grossa que li vaig fer al delegat del govern divendres, que és que, xerrant amb altres comunitats, amb altres federacions de municipis, Madrid i Múrcia, per exemple, estaven com nosaltres, que no sabien res, però després ens trobem a Catalunya, que fa dos mesos que estan fent feina, que estan tenint reunions, Federació de Municipis i Delegació de Govern, per preparar aquest dijous de la setmana passada, perquè tot sortís bé. I
dijous, recordant, perquè era el primer dia es feia aquesta atenció, però era per via telemàtica.
Exacte, era el primer dia, i també varen tenir coses, els ajuntaments me varen dir, però no va ser, se va por a dur, perquè ja estaven preparats. Clar, jo vull pensar que la Delegació de Govern de Catalunya té la mateixa informació que la Delegació de Govern de Balears. Per nosaltres aquí ni hem tingut reunions ni res. I sí que des de la delegació del govern em van dir que havien tingut reunions amb entitats com Càritas Creu Roja, que eren els agents implicats i els ajuntaments, que som els que van rebut el primer cop, no som agents implicats. I nosaltres ningú mos ha dit res. I la crítica és aquesta, de no poder preparar, de no seure amb mos i preparar això.
Quin missatge, senyor Ferriol, li agradaria traslladar per poder agilitzar aquest procés? Perquè la gent que ens escolti que tingui dubtes, perquè hi ha algunes gestions que no fa falta anar a l'Ajuntament, altres sí, hi ha molta confusió. Quin missatge li agradaria traslladar a la ciutadania?
Que se mirin molt bé els tres requisits. Els tres requisits és el certificat de vulnerabilitat o tenir fills o tenir contracte de feina o possibilitat de tenir feina. Si tu tens fills petits, no necessites el certificat de vulnerabilitat. No vais a l'Ajuntament. Ves directament a estrangeria a tramitar la documentació.
Important aquesta dada, no? Perquè és vera que hem anat parlant d'aquest paper tan necessari de l'informe de vulnerabilitat, però per ventura molta de gent desconeix aquesta altra possibilitat, no?
És que les associacions que ajuden en aquesta gent, inclús els abogats, les diuen, aneu a l'Ajuntament de Cercaldó, saben que no, és igual, Naví, així el tindrem. I clar, això fa que tothom vagin als ajuntaments. I és que l'ha de saber d'aquí. I hi ha pintura, el 80% de gent no el necessita, però tothom el vol tenir.
Tornant al tema de les cites, per acabar, li consta que s'està cobrant per cites, que algunes màfies a les quals fèiem referència a l'inici podrien arribar a cobrar per aquestes cites?
No, jo això encara no m'acosto. No, eh? Estic segur que arribarà. Jo crec que no serà tant cites dels ajuntaments. Els ajuntaments són molt accessibles. Tu te presentes a un ajuntament i demanes una cita. O que pintura te donaran per d'aquí dues setmanes. Jo suposo que això n'hi ha
només
més...
Només ocorre a estrangeria.
Per estrangeria, que és més difícil, tot és telemàtic, és més... no és tan proper. Vull pensar que anirà per aquí. Sí, passa.
Un missatge, idò, per aclarir, per donar tota aquesta informació, perquè la gent tingui present, no?, quins són els documents que necessita, perquè d'aquesta manera no se col·lapsen aquests serveis que ja sumeixen una càrrega important de la burocràcia del dia a dia i que s'arriba a multiplicar per 5, com explicava Jaume Ferriol, president de la FELIP. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que traslladam de forma didàctica també a la nostra audiència. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10:24, escoltam uns consells i parlam d'altres qüestions, repassam l'actualitat d'aquest dia, d'aquest dimecres, dia 22 d'abril.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Limes destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Vos contam també que el suïcidi continua sent una de les causes o de les principals emergències de salut pública al nostre país. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2024, que són les dades que s'atenen de manera més recent, hi va haver 3.953 morts per aquesta causa, cosa que situa a nosaltres com a segona causa de mort extrema al nostre país, Joana.
Sí, de mort externa. A nivell mundial, hem de dir que l'Organització Mundial de la Salut alerta que més de 700.000 persones moren cada any a tot el món per aquesta causa, per al suïcidi. Davant d'aquesta realitat, el govern ha posat en marxa l'Observatori per a la Prevenció del Suïcidi, amb l'objectiu de millorar la coordinació i també reforçar les polítiques de prevenció dins del Pla d'Acció 2025-2027.
Per això avui en parlem amb en Ramon Mulet, ell és president de l'Associació de Familiars i Amics Supervivents per Suïcidi, per entendre millor que hi ha darrere aquestes xifres i quins reptes encara tenim per endavant. Ramon, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, però t'he de rectificar. Sí, jo venc a títol personal perquè l'associació va desaparèixer. Va desaparèixer el dia 31 de desembre del 2024, precisament per falta de suport i de continuïtat. Després de 7 anys, jo estava a la junta directiva de FACIP, no estava mai el president, era Ana Maria Morell, psicòloga i experta en suïcidologia, però el que és l'associació com a tal, ara es fan programes mitjançant Creu Roja, però l'associació va desaparèixer. O sigui, no tenim ara mateix a Balears...
Que no deixis de ser activista en la matèria.
Total.
Però sap greu.
Sí, sap molt de greu.
Perquè
molt de greu.
Tu has dit, ara se queda aquest
sí,
buit...
Sí, un buit de què suporta a les famílies. Sí, sí, sí. Però vull dir que és un matís important perquè la associació a 31 de desembre de 2024, o sigui, fa un any i busques que va desaparèixer. I després de 7 anys d'activitat.
I de refaig la presentació, sí. Parlant amb en Ramon Mulet.
Pot serà com a supervivent. Activista, sí, sí, sí,
i com a supervivent, clar, amb aquestes xifres que ara donàvem sí. a la introducció
sí, sí.
i sabent que els problemes de salut mental cada vegada són més presents, o almenys com parlant més.
És parlant més.
En aquest sí. sentit, quines són les principals mancances que encara existeixen en la prevenció del suïcidi i l'estat espanyol?
Jo crec que les mancances a nivell estatal i no estatal és precisament el que vosaltres feis per evitar o per minvar aquestes mancances, que és precisament la visibilització i és parlar. O sigui, hi ha molta gent que pateix molt i hi ha molt d'estigmes dins el que és la suïcidologia. No? Les mancances és poder xerrar d'una forma natural i responsable, perquè no val tot, no se pot xerrar de segons quin tema, sinó mancances és poder xerrar i després tenir assistències, perquè normalment qualsevol persona que està en una situació d'absoluta crisi ha de menester eines que moltes vegades no té, no arriben. Una psicoteràpia, però no arriben. O sigui, un se'n va en el sistema sanitari normal i te donen cita en el psicòleg després de 4 mesos i són 15 minuts per sessió. O sigui, falten recursos per sortir d'aquella situació traumàtica.
Parlant de recursos, total. Ara aprofitem aquesta sí. ocasió per descriure una en concret que s'ha sí. posat en marxa ja fa unes setmanes, que és l'Observatori per a la Prevenció de la Suïcidi, per poder millorar la coordinació, reforçar sobretot la prevenció.
Sí.
I un projecte que posava en marxa el govern d'Espanya i que se suposa que haurà de donar suport, no?
Sí. Jo vos convido, vos suggereix que convideu a la presidenta de l'Observatori de Suïcidi de Baleares, anant molt per davant. O sigui, és l'Observatori Nacional des 2026 i des 2017 tenim un a Balears, l'Observatori de Suïcidi de la Isla Baleares, que s'ha fet molta feina i els observatoris, pues, lo que fan és poner nombres a lo que està passant, o sigui, datos, se quantifica i el dato mata el relato, o sigui, poden xerrar de suïcidi, però si no sabem en quins moviments o sigui, en quines xifres pues, mos movem, pues, poc podem fer. L'observatori és molt necessari. A Balears està clar que els datos oficial que hi ha l'any passat, 2024, bueno, l'any passat no, les darreres estadístiques fiables, que sempre són d'un any anterior, de 2024, a part de les 90-95 persones van morir a Balears, més de 3.300 persones ho van intentar. 3.300 són 10 diàries en Baleares. I això són datos. O sigui, la realitat és que cada dia les forces i cuerpos de seguretat i els servicis d'emergència atienden diàriament a 10 persones en les Baleares per una tentativa. I això és un dato. I això és el que fa l'Observatori. I dir, escolta, això no és una cosa de que passa en els veïnals. Cada dia, pues, hi ha 10... Això són els registrats. És que va al 061 i diu, què ha passat? I després hi ha que no estan registrats. Gent que intenta suïcidi i que no queda registrat perquè no acaba en un centre hospitalari. Però datos reals de 2024 a Balears, 3.300 tentatives. I això és una aberració. O sigui,
segurament aviat tindrem les dades actualitzades per conèixer les de 2025.
Sí, sí.
Evidentment, com de les 9 van en un any
en darrere.
Sí. Dèiem que aquest 2024 hi va haver 3.953
sí,
persones que sí,
sí.
que varen sí, sí, suïcidar-se,
sí.
més enllà de les persones que, com tu deies, ho varen intentar. I mos crida l'atenció que d'aquestes, 2.902 persones varen ser homes
sí.
i 1.051 varen ser dones. De fet, també se parla, no?, d'una clara diferència de gènere en aquest sentit, no?
Sí.
A què atribuïu aquesta desigualtat i com s'hauria d'abordar, també?
Bueno, això, la criminologia és que estudia totes aquestes temàtiques, no? O sigui, estem xerrant aproximadament d'un 75% homes i un 25%.
Uh-huh.
Normalment, Això és el que diu la ciència, és per normalment per la metodologia, o sigui, és homo, com homo, mos agradi o no, i no és un tema sexista ni res, és més visceral. Entonces, és més d'arrencar i pum, ja ho ha fet, no? Se dona, pues, de vegades, aquella situació de crisi, se dona ho gestiona millor. I entonces, pues, podria ser un dels motius, però és que som en el brote d'aquella situació, pues, és mucho más visceral i pues, utilitza unes fórmules o unos términos, pues, que són bastant més lesivos, no? Però és complicat, perquè analitzar exactament per què hi ha més homos que dones, però sí que podria ser, segurament, per la fórmula, això tampoc, quan s'està resuicidint, no hem de dir el motiu ni les herramientas ni com, no? Però los comos són més viscerales en los hombres normalment que ses dones. I això podria ser una de les explicacions.
Clar, parlam de conductes suïcides, sí. Algunes que s'han duit a terme amb èxit, algunes que no, uh-huh. Clar, però també queda sa família, s'entorn, sí. Que és qui també ha de viure amb sa persona que se n'ha anat o ha d'acompanyar sa persona que, evidentment, ha anat bé i no ha tingut èxit aquesta tentativa suïcida. Clar, sí. Posant prou esment a ses famílies, no, perquè de vegades tenim tendència a focalitzar-nos en sa protagonista, com ha de ser, sí. Però també a tot un entorn que ho pateix de vegades en silenci. Mira, i de vegades de manera poc visible.
Sí, jo, sa experiència personal, precisament és la que me va dur a estar dins l'associació FACIP, perquè sí que aquí, el que tu acabes de comentar, efectivament, és dol. Per naturalesa és molt fotut, però és dol per suïcidi, possiblement sigui el pitjor dol que existeix. O sigui, tothom passa uns processos de dol, si t'ha mort algú, això és natural, és humano i és adaptatiu. Però el suïcidi encara multiplica el patiment de les famílies. Patiment,
perquè sí, perquè queda aquella part de culpa o de que haguéssim pogut fer.
Claro, i a més que tu estàs aquí en el costat, en la persona que t'està dient sí, mañana irem no sé on, i els 5 minuts aquella persona no està amb tu, i tu dius, ostres, és complicat el dol. I la família no tenen suport, pràcticament, perquè si ja falla la prevenció per a la persona suïcida, falten recursos per a la persona suïcida, quan ja no és, pues les famílies queden completament desemparades, i per això se va crear, no només a Espanya, hi ha altres comunitats que sí que tenen associacions d'ajuda a supervivientes i familiars del suïcidi.
I per això és important que digui supervivents i familiars.
Claro, no, por supuesto, és supervivents. És que aquí esa paraula supervivent no està enfocada com jo l'he intentat i soy superviviente. No, supervivient és el familiar.
És que queda.
El que queda, el familiar, és el superviviente, sí. De esa situació traumàtica, no? Però bueno, por doble... Però sí que és necessari.
Ramon, què fa falta per superar un trauma? Perquè ho és, sí, ho és. Un trauma d'aquestes característiques, sí. Me refereix sobretot als familiars, perquè...
No se supera moltes vegades.
No, veritat.
S'aprèn a viure.
O t'acompanyes sempre, exactament. Aprens a viure amb allò.
Hi ha dol que són molt llargs. És molt complicat entendre com és l'altra persona en la plenitud de la vida, en molts casos. I ara mateix també la ràtio d'edat també està davallant. Lo que no passava fa 20 anys...
És la principal causa de mort entre els adolescents.
Claro,
és evident.
Lo que no passava fa 20 anys, ara en 12, 13, 14, 15 anys, ja s'estan detectant pues, conducta suïcida. Pues, és molt complicat, molt complicat. Moltes vegades pues, lo que et seran, perquè no se supera. S'aprèn a viure amb això. I com s'aprèn? Pues, rompent pues, lo que són tots els estigmes i els juicios de valor. No s'ha de jutjar. O sigui, el problema és que jutjam. Jutjam moltes vegades. Una actitud suïcida, una conducta suïcida, la estamos juzgando. No, escolta, tu no estàs allà de dins. Les persones arriben un moment, per el motiu que siguin, i això és el que podria fer un observatori. Pues, rascar per saber què t'ha duit allà, però en aquell moment tu ja no pots fer res, no tens recursos, i prens una decisió pues, que és irreversible.
I te dic una cosa, ara que dius lo de jutjar, me sembla molt important aquest matís que fa, perquè se jutja. I s'escolten comentaris...
Barbaridades.
Com, per exemple, qui ho intenta realment, sí, és perquè no vol aconseguir. Sí, i només vol cridar l'atenció...
Sí, total, esos són els mitos que s'han de rompre, i qualsevol associació, no faci quantier, o qualsevol associació que toca aquesta temàtica, el que intenta rompre aquest mite, si un d'aquests, és el que acabes de dir, és que és una llamada d'atenció, vale? Molt bé. Anem a jugar, se crida l'atenció. Jo estic desesperat i hago una llamada d'atenció. Clar, l'observatori el que te fa és que diu, molt bé, però és que la gent que ha cridat l'atenció, la gent que ha tingut una tentativa, el 50% acaba muriendo por suicidio. O sigui, serà una llamada d'atenció, aquella. Però vull dir, el 50% de persones que que va l'on intentant, acaben pues, morint per suïcidi. Entonces, no és tan llamada d'atenció. És a dir, si les persones que vam aquí que diu llamada d'atenció, pues fos després un 1% que se suïcida, i bueno, pues sí, a lo millor és que no. Si hi ha gent que arriba que hem de canviar, s'enfoca i aquesta frase, no és una llamada d'atenció, és una sol·licitud d'ajuda. canviant s'estima, però és una sol·licitud d'ajuda. Quan una persona té una tentativa... Claro, però no, és que és una llamada d'atenció. Pues si entenc de veure que no és una llamada d'atenció. T'estan dient, levanta la mano, arriben, ja està desesperat, i és una sol·licitud d'ajuda. Sol·licitud d'ajuda. I és canviar el llenguatge per entendre que hi ha un problema molt seriós darrere. Un problema, un context molt complicat i molt seriós. Contextes que van canviant. Hi ha gent que arriba a la desesperació després d'una desesperació, després d'un problema de feina, després de lo que sigui. Pues, però que hi contesta pot canviar. Si canvies context, potser aquella persona surt d'aquella situació normalment que te du una depressió major i aquella persona se cura. O sigui, el suïcidi no és una enfermedad. O sigui, la gent se pensa que se contagia, que xerrar de suïcidi és que no, jo ara te xerrar de suïcidi...
Perquè durant molt de temps se deia, no?, que era un efecte crida ni molt manco. Claro, s'ha demostrat que és tot el contrari,
tot
que
el contrari. Se necessita informació. S'ha de xerrar en responsabilitat, però ni és contagioso i és xerrar ajuda i previene. De forma responsable, que és el que feies en un programa com aquest, xerrar de forma responsable d'una realitat que la tenim damunt la taula i gràcies a Déu fa un parell d'anys pues, se xerra. I se pot xerrar d'una forma natural per intentar esbrinar les causes. Un observatori el que fa és això, intentar esbrinar què està passant, perquè també és cíclic, a lo millor ara qualque grup social pues, que està més, pot tenir més incidència, no? Pues això és el que s'ha d'analitzar. La ciència és esto, són datos, los analitzes i a partir d'aquí pues, prens les decisions.
I segurament també deixar de dir que aquella persona ho va fer perquè és més dèbil que una altra. Això també és una altra de les qüestions que hauríem de deixar de dir.
O que és més valenta, perquè també s'ha dit tot el contrari a vegades. Se diu, mira, és valent perquè... És vera, que curiós. Res, ni un ni una altra, veritat.
Sí, jo, clar, quan un xerra d'això és com tot. Jo tinc sort, i ara ho diré com a sort en positiu, de que vaig passar fa 30 anys un episodi. Això és el que m'ha duit en aquest... Jo me vaig intentar suïcidar, ho dic abiertament. Ni era covard, ni era egoista, ni era tal. Jo no tenia capacitat...
Ni
volia cridar l'atenció. No tenia recursos meus, emocionals, per superar una situació puntual. Allò se va superar, se va curar aquella depressió major que me va dur en això, i ja està, i han passat 25 anys, i perfecto. Però és així, ni egoista, ni voler cridar l'atenció, simplement que no pots, i és que no has passat per allò, no pot entendre, és molt difícil d'entendre-ho. O sigui, jo és que desitjava morir. Què és el que t'he dit? Miento, ara m'he equivocat, ara he fet l'estima. Volia deixar de patir. Morir, no? És meravellosa la vida, és una autèntica meravella. Però no pots, i quan no pots, pues, si no t'ajuden, pues, moltes vegades és difícil sortir. I s'ajuda.
Per tant, visibilització, parlar-ne...
Sí,
trencar amb aquest mite de que és un efecte crida, sobretot també que la gent comenci a tenir eines,
claro,
per poder al manco estar a la guait,
claro,
de si sospites que qualque cosa passa
i
a casa,
i se vol. Lo que passa és que
poder tenir les eines necessàries
i mirant cap a una altra banda, però se vol. Hi ha molts indicadors que se vol que aquella persona està passant malament, i recursos sobretot, perquè el que no pot ser, hi ha persones, gràcies a Déu, pues, que mos poden xerrar en primera persona, permetre anar a un terapeuta de pago i pagar pues, la consulta que està ben pagada, no? Però hi ha gent que no pot. I a nivell sanitari hi ha moltes persones que no arriben a aquella psicoteràpia. I això no se cura només amb una pastilleta per a subir-te la serotonina o l'antidepressiva. Has de menester un seguiment, has de menester uns recursos, has de menester un psicòleg per poder sortir d'aquí. Si no tenim els recursos, difícilment prevenim el problema.
I ara que parlaves de recursos, no? Sí, i d'alternatives, sí, i d'aquesta tasca pedagògica que tu fas com a activista,
sí,
arran,
sí,
del que va passar, sí, just fa 30 anys, i també posant el focus a demà, dia del llibre, sí, tenim un llibre que, sí, parla del teu testimoni, es, sí, diu, sí, Presuntos, sí, sí, Suïcides, i que probablement és un llibre que ajudarà moltes
eina,
persones.
Una eina, sí, sí, de fet no té ànimo de lucro i tot va anar l'associació, ara no és, i vos he duit un per voltros per xerrar, perquè això és una eina. Aquí darrere estan els recursos, com el recurso del 024, que és el telèfon de prevenció del suïcidi, un telèfon que la gent no coneix, coneixem altres telèfons, el 016, el 091, el 092, coneixem tots els telèfons. El 024 és el de prevenció del suïcidi, 24 hores, 365 dies, i és un telèfon, un recurso que hem de conèixer. Això és una eina com altres eines per intentar minvar i prevenir aquesta situació.
Sempre és un gust parlar amb tu, Ramon, perquè jo estic segura que moltes persones ho estan passant malament. Les xifres ho confirmen, les explicàvem abans, no només les morts, sinó totes les temptatives.
És
evident.
Sí, sí.
I probablement ara mateix mos estiguin escoltant persones que se li ha passat per el cap, malauradament.
Sí.
Dóna-li's algunes paraules finals, no? Perquè tu ho has dit abans, i jo ho vull recordar, s'ha de demanar ajuda. No s'ha de tenir por de demanar ajuda.
Sí, i el que xerrem a lo largo de la vida, prenent decisió, però aquesta és irreversible. Sí, possible. És a dir, jo sempre dic, com les persones que puguin, que està passant per un procés complicat, jo sempre dic, en cas de duda, elige vida. En cas de duda, elige vida. I hi ha moltes dubtes. La família, el que han dit, és molt traumàtic, és molt malament de dur. Saber que tu tens la parella, el fill, el padrí, la mare, que està en aquest procés, és un no viure. Poden ser mesos, aquella persona ho curarà o no curarà, però és un no viure. És gent que està hiperactivada 24 hores, 365 dies, i cada vegada que crides telèfon és un vuelco al corazón, perquè penses que aquella persona pues, ha pres una decisió equivocada. És complicat, és molt complicat, però bueno, gràcies a programes com aquell, l'Observatori van 7 anys després de nosaltres, perquè Baleares és pionero amb aquestes històries. Pues seria bé que cridàssiu el responsable de l'Observatori de Baleares, vos posaria datos damunt la taula i potser ja tindria una visió molt més institucional per xerrar de lo que a nivell nacional pot anar bé.
Recordem, aquest telèfon 024 és el telèfon de prevenció o d'ajuda per la prevenció del suïcidi. Sí, sí. Important, perquè molts deies que molta de gent coneix altres telèfons, claro. Però aquest també és molt important. 024.
Sí, i en cas de dubte, tria vida.
Això
que és el que
deia. Sí, sí,
Ramon Mulet, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Moltes gràcies.
10:43, uns consells, tot d'una, la crònica de successos, el repàs a l'actualitat amb Alba González i el seu Illes del Delicte, d'aquí tan sols uns instants.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és Dial.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a la base Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego de loteria y hay que competir. El futbol va de competir y no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esport de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 10:46 minuts. Comença Illes del Delicte amb Alba González. Bon dia.
Bon dia, Marta, com esteu?
Tot un el repàs de successos de l'actualitat. Recordem que estem pendents de poder contactar amb el portaveu dels bombers d'Eivissa, tot per aprofundir en la qüestió que mos du pràcticament centrant part de l'actualitat d'aquesta jornada de dimecres. Recordem que 7 persones han resultat ferides en una explosió. 2 dones han estat crítica a l'UCI de l'Hospital de Can Mises. Una d'elles traslladada a l'Hospital de València, precisament a l'unitat de cremats per mort de les ferides que va patir. Algunes d'aquestes víctimes van haver de ser rescatades en una tasca molt complexa. Estem compartint les imatges del que ha suposat aquest rescat. Tot apunta que s'estaven fent reformes en aquest edifici i que s'estaven canviant les cuines de gas per cuines de vitroceràmica, tot i que no se pot confirmar que aquesta hi ha estat la causa. Recordem que a partir de les 11:30 podrem parlar amb el portaveu de Bombers per poder aprofundir en aquesta qüestió, però ja altres succeïts de l'actualitat setmanal, com sempre, començam, en aquest cas, Alba, amb una operació policial que ahir matí va sorprendre els veïnats d'Inca.
Sí, va ser una sorpresa perquè a primera hora una desena de guàrdies civils de l'UCCI, que també la brigada pròpia del municipi, va intervenir a un narcopis. Un narcopis perquè presumptament es considerava que ja hi havia una venda d'estupefaents. Els veïnats havien donat la veu d'alarma feia mesos. Era una preocupació dins el poble, perquè a més estava molt a prop, Marta, de dos centres escolars, un col·legi i un institut. Es va fer aquest registre, es va procedir a la detenció de tres persones, perquè el que estàu veient ara mateix és un dels detinguts. Es considerava que aquest pis era un pis que s'anomena guarderia. Què vol dir aquest tipus de pisos? Idò, dins el tràfic d'estupefaents, seria el lloc on s'emmagatzema la droga per després procedir a la seva distribució. Clar, com dèiem, els veïnats van donar la veu d'alarma perquè havien notat aquest augment de la venda de drogues, que més es feia, segons ha explicat la Guàrdia Civil, que ha duit a terme aquesta operació, a plena llum del dia, a la via pública, en zones on hi havia molt de menors presents, i es demanava una intervenció policial immediata, que és el que se va fer. Durant una investigació més, que s'ha allargat uns mesos, es va aconseguir aquesta ordre d'entrada i d'inspecció. Es varen trobar també diverses quantitats d'estupefaents, entre elles un quilo de marihuana, també hi havia més de 100 grams de cocaïna, també es va trobar haixix. Totes aquestes substàncies es varen confiscar i es va procedir a la detenció d'aquestes tres persones. I a més, una altra curiositat, que ho veiem també a les imatges que tenim d'aquesta operació de la Guàrdia Civil dins el municipi d'Inca, hi havia un CA especialista del Servei Sinològic de la Guàrdia Civil. És un CA que té de nom Ripley i és expert en detectar aquestes estupefaents, que moltes vegades, fins que no veiem una operació real, no sabem, no, fins a quin punt arriba l'ajuda d'aquests agents de quatre potes, que són molt útils i que ajuden, no, a dur a bon terme aquestes intervencions policials. Gràcies a aquesta actuació se considera desmantellat aquest punt de venda, que a més se considerava molt actiu. Com dèiem, havia causat molta preocupació en aquest nucli d'Inca, que està a la zona de Zona Munda, l'encreuament dels carrers Germà Benildo amb el carrer Escorca. I una altra curiositat també d'aquest narcopis, i és que els veïnats asseguren que se tracta d'un pis ocupat. Estem parlant d'un habitatge d'uns 35 metres quadrats, que, com dèiem, s'utilitzava com a magatzem i que en el qual vivien diverses persones que estarien implicades presumptament en aquest tràfic d'estupefaents. Passaran durant el dia d'avui a disposició judicial i veurem com es desenvolupa aquesta operació contra el narcotràfic a Inca, Marta.
És un dels primers successos que repassem en aquesta crònica, però avui ens hem aixecat amb una altra notícia molt sorprenent. En aquest cas, un professor d'Artà suspès per presumptes tocaments a un alumne. Què més sabem?
És un cas molt delicat. De fet, ja hi ha una decisió que s'ha pres per part d'Inspecció Educativa, que va demanar aquesta retir del professor durant 3 mesos i mig de l'institut on va sorgir aquesta acusació. L'alumne va contar diverses persones que havia patit certs tocaments a parts íntimes amb aquest professor. Era un dels seus mestres. S'ha pres aquesta decisió com a mesura, però també hi va haver una detenció per part de la Guàrdia Civil en el moment dels fets. És una història que ha desvetllat el cap de successos d'última hora, en Guillermo Esteban, i parlam amb ell per saber la darrera hora d'aquest cas. Bon dia, Guillermo, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Conta'ns com va sorgir aquesta acusació, perquè l'alumne sembla que ho conta el mateix dia dels fets.
Sí, correcto. Y de hecho, eso es uno de los puntos que dan bastante veracidad a su testimonio, ya que ella enseguida le cuenta lo ocurrido a una compañera de clase y también a su primo cuando van a comer a casa de su abuela.
¿Qué es el que els hi conta?
Bueno, ella lo que relata es que este hombre, el profesor ahora suspendido, la llevó hasta su despacho y una vez allí la abrazó y después le tocó los pechos y también la entrepierna. Estos hechos dejaron en shock a la alumna, que cuando salió del despacho enseguida se lo contó a una amiga y después a su primo.
Guille, parlant de que hi ha una sanció per part de la Conselleria d'Educació al manco d'aquesta suspensió durant 3 mesos i mig, però també hi va haver actuació policial, és a dir, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció d'aquest professor.
Sí, la chica puso en conocimiento los hechos de sus padres y luego también de la Guardia Civil, que la Guardia Civil lo que hizo fue realizar una serie de entrevistas con el personal docente y después de contrastar distintas versiones decidieron detener al profesor, que después quedó en libertad.
De la sanció d'educació, sabem alguna cosa més o sabem si ell ha dit alguna cosa en la seva defensa? De moment són aquests 3 mesos i mig i no sabem massa més, no és així?
Bueno, no, la educación lo que hizo fue citar a todas las partes, citó al profesor investigado, citó también a la alumna que denunció los abusos, también a la amiga y al primo, también a los padres de cada uno, y el profesor lo que dijo fue que reconoció que había abrazado a esta alumna, decía que tenía mucha confianza con ella, pero negó en todo momento los abusos.
I no sé, Guille, si tenia antecedents d'algun tipus o si sabem alguna cosa més sobre el perfil del professor o si és la primera vegada que tenim constància d'un fet com aquest.
No, desconozco si tenía antecedentes, pero sí que era un profesor interino de una asignatura que se llama digitalización y ahora mismo está suspendido hasta final de curso. Lo que ocurre después será que tendrán que, supongo que analizar en qué situación se encuentra el proceso para decidir si le amplían esta suspensión o si ja és suficient per a este professor.
Clar, perquè hem de dir que si es compten aquests 3 mesos i mig, perquè aquest succeït va en el mes de març, és en el moment en el qual se pren aquesta decisió. Clar, ara aquests 3 mesos i mig ja arriben a final de curs, arriben a l'estiu, però ja veurem què és el que passa a setembre, quines decisions es prenen. També hem de seguir pendent de quina serà la investigació policial al respecte. I Guillermo, ja que te tenc a l'altra banda del fil telefònic, vull també comentar amb tu un cas que ens ha sorprès molt, perquè a més va ser un dels atropellaments més tràgics dels que s'han viscut a ciutat en els darrers temps, parlant de l'atropellament del Coll d'en Rabassa, on una petita de només 3 anys va morir després de ser arrollada per un cotxe. També la seva mare i la seva predina van resultar ferides, en aquest cas no varen patir lesions greus, però sí, la petita va perdre la vida. Clar, és un cas del qual se n'ha parlat molt. Per una banda, se va dir que el conductor havia patit una indisposició que va ser el que va provocar que no pogués frenar a temps i que arrollàs la petita amb la seva família, que estaven esperant a la vorera a punt d'entrar a un partit de futbol. Després, clar, també se va dir que un altre testimoni havia confirmat que aquesta persona que conduïa l'havia vist amb el mòbil a les mans, i ara, Guille, avui surt una altra darrera hora que li dona un gir de guió en aquest cas.
Pues sí, porque resulta que los abogados de la familia de la fallecida han conseguido averiguar que el hombre que mató a la niña tenía el carnet de conducir caduco cuando la arrolló y que también ha seguido conduciendo. De hecho, uno de los aspectos que me ha llamado más la atención es que los propios letrados contrataron a una empresa de detectives para contrastar estos hechos. Es decir, que este hombre continuaba conduciendo a pesar de tener el carnet retirado desde el pasado mes de septiembre. Entonces, lo que hicieron fue unos seguimientos en febrero para averiguar estos hechos, sí.
És que aquesta dada que mos dones, Guille, és absolutament clau, perquè, clar, si s'ha descobert que hi havia aquesta retirada de la llicència de conduir des del passat mes de setembre, aquest atropellament ocorre en el mes de desembre, vol dir que en aquell moment hauria estat, o pel que sabem fins al moment, amb el carnet caducat quan es va produir l'atropellament mortal.
Sí, correcto.
Que després també hi ha un punt en concret que no sé si s'ha portat més llum al respecte, però hi havia com a diferents opinions, perquè s'ha de dir que, per una banda, com explicava en Alba, podia haver patit una indisposició, però també alguns testimonis apuntaven que estava mirant el mòbil quan van ocórrer aquests fets, veritat?
Sí, lo que él alegó en un primer momento fue que sufrió una indisposición. Lo que sucede es que, según recogen los abogados en la petición de que ingrese en prisión, es que las doctoras que lo atendieron no vieron nada extraño en sus constantes vitales ni vieron su estado muy alterado. Entonces, podrían también barajar la posibilidad de que el hombre fingiera el síncope para intentar esculparse de sus actos, ¿no?
Ara just anava a demanar això, perquè, clar, tu has pogut parlar amb els advocats de la família. Què és el que demanen, exactament? Demanen un ingrés a presó immediat? És a dir, què és el que se pot fer ara mateix a nivell judicial? Què és el que demana la família?
Bueno, ellos lo que consideran es que este hombre que conduce con el carnet retirado, que supuestamente habría sufrido un síncope y que lo podría volver a sufrir, es un peligro para la ciudadanía y que podría volver a causar otro accidente tan trágico, ¿no? Entonces, lo que consideran es que la medida más adecuada es que ingrese en prisión para evitar que suceda otro accidente de este tipo.
I que està clar que quan acabi tot el procés judicial, les penes s'agreujaran, perquè una vegada que t'han retirat el carnet, que t'agafen amb el carnet caducat i que continues manant després d'haver provocat un accident amb una mort, en aquest cas d'una nina de 3 anys, probablement no tenim un missatge per confirmar-ho, però estic segura que les penes...
I imagina't si se confirma també aquesta presumpta simulació...
De trobar-se malament, d'aquesta síncope...
Així és.
És evident que podria agreujar-se, Guillermo.
Sí. Podrían aumentar las penas, puesto que no tan solo se trataría de un homicidio imprudente y 4 delitos de lesiones, porque recordemos que también atropelló a otros familiares, sino que también podríamos estar ante más delitos, como por ejemplo contra la seguridad vial, ya que no puede conducir este hombre con el carnet retirado.
Efectivament, afectaria a més part de la societat, a més de la família que lamentablement va patir aquest atropellament mortal.
Correcto.
Guillermo Esteban, cap de successos d'última hora, moltíssimes gràcies.
Un placer, como siempre.
Clar, Marta, és que és un cas duríssim, és a dir, ja va deixar tota Palma absolutament commocionada, tota l'illa, i a mesura que passa el temps tornen a sortir més informacions i, clar, encara ningú té clar què és el que va passar aquell dia i per què es va produir aquesta mort.
Mira, crida l'atenció el dolor de la família, que, evidentment, sense estar satisfets, no?, en com va evolucionar el cas, contracten els serveis d'uns detectius per poder anar, donar suport en els missers.
Perquè no ho veien clar, no? Directament.
Exactament. Recorda que hi havia molts de testimonis visuals, no?, del que estava passant en aquest moment, que clar, són aquests testimonis que se contradiuen.
Haver de reaccionar en aquest moment on ja estàs intentant pair la mort d'una nina de 3 anys, la mort d'un menor, que ja és duríssima, i intentar veure què podria sorgir d'aquesta investigació molt ben fet per part de la família, malgrat els moments dolorosos, per intentar esbrinar quina és la veritat. Jo sempre en aquests casos, la veritat és que el millor és anar fins al final i que es descobreixi tot el que hagi passat aquell dia de desembre.
El repàs a l'actualitat de la crònica de successos amb Alba González cada dimecres aquí al dia. Que tinguis una molt bona setmana.
Igualment, Marta.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, petita pausa i tot una tornada.